Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Es plau de retrobar-los, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, en aquesta nova edició del programa. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Avui escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart de Quaresma. I diumenge en el que a l'Església celebrem també el dia del seminari, que té per lema enguany Passió per l'Evangeli. I per aprofundir en el missatge litúrgic d'aquest diumenge, comptem amb la col·laboració imprescindible dels nostres convidats. Avui són Monsenyor Josep Àngel Saiz, que és bisbe de Terrassa i president de la Comissió de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola. Benvingut, senyor bisbe.
Déu vos guard.
Ens honora amb la seva presència, la qual cosa agraïm molt.
Doncs mútuament, aquest honor.
Sí, és un plaer tenir un bisbe aquí en un programa tan senzill, tan humil com
no,
aquest.
No.
De debò que sí, eh? De debò
estem
que sí.
Aquí entre germans.
Sí,
entre germans.
Gràcies. També ens honora amb la seva presència la senyora Montse Gispert, que és mare de família i jurista i treballa a Recursos Humans a la Universitat Autònoma. Què tal?
Molt bé, Maria. Sí. Contenta d'estar aquí compartint aquest moment amb tots vosaltres.
Gràcies per haver acceptat la invitació, perquè diumenge passat va quedar alguna cosa pendent. Per tant, doncs, avui s'ha d'arreglar, no?
I
els oients, pensi que els oients són molt fidels, eh? I se'n recorden de tot el que diuen. Aquesta contertulià ha dit això. Molt bé, no? La fidelitat al programa dels oients, doncs, és molt bonica i és de lluar. I ens manca per presentar el darrer contertulià, que és mossèn Pere Fibla, capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Serra, de Montblanc. Això és arquebisbat de Tarragona. És un lloc preciós, com
preciós,
els nostres oients saben.
Sí, sí.
I també és membre
des d'aquí els convidem a tots a contemplar la bellesa de la Mare de Déu de la Serra. Per tots els montblanquins és quelcom...
Sí. Bé, doncs em prenem nota per anar a visitar una servidora i ja hi ha estat, i per això et dic que és preciós. Sí, dono fe que és preciós. Gràcies també per ser aquí, per haver acceptat la invitació. I bé, doncs ara ens hem de posar de seguida mans a l'obra. Només recordem als oients, doncs, com sempre fem, doncs, que mossèn Melcio Querol dirigeix el programa, l'Àlex Alsina el produeix i en Toni Huguet és el capdavant dels controls. Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del segon llibre de les Cròniques i del capítol 36.
En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la culpa d'imitar tots els costums abominables de les altres nacions, profanant així el temple del Senyor, que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus pares, els enviava cada dia missatgers que els amonestessin, perquè li dolia de perdre el seu poble i el lloc on residia. Però ells es burlaven dels missatgers de Déu, no feien cas dels que els deia i escarnien els seus profetes, fins que el Senyor arribà a enutjar-se tant contra el seu poble que ja no hi havia remei. Llavors, els caldeus incendiaren el temple de Déu, derrocaren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots els seus palaus i destruïren tots els objectes preciosos. El rei dels caldeus deportà a Babilònia els qui s'havien escapat de morir per l'espasa i se'ls quedà per esclaus d'ell i dels seus fills fins que passaren al domini persa. Així es complí la paraula que el Senyor havia anunciat per boca de Jeremies. El país fruí dels anys de repòs que li pertocaven. Tot el temps que quedà desolat, el país va reposar fins a haver complert 70 anys. Però l'any primer de Sir, rei de Pèrsia, el Senyor, per complir la paraula que havia anunciat per boca de Jeremies, desvetllà l'esperit de Sir, rei de Pèrsia, perquè promulgués de viva veu i per escrit un edicte que deia:
Sir, rei de Pèrsia, fa aquesta declaració. El Senyor, el Déu del cel, m'ha donat tots els reialmes de la terra i m'ha encomanat que li construís un temple a Jerusalem, ciutat de Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del seu poble, que el Senyor sigui amb ell i que hi pugi.
Un fragment que resumeix la destrucció de Jerusalem i de la seva organització monàrquica, la deportació a Babilònia i l'anunci, per part del rei persa Sir, del permís donat als deportats per retornar a la seva terra. És una lectura molt important, aquesta.
Molt important, d'una etapa clau de la història del poble d'Israel i que explica des de la, podríem dir, des de la lectura teològica de la història, és a dir, les coses han anat així perquè el poble s'ha portat d'aquesta manera, no? És a dir, de totes les abominacions, totes les actituds que tenien, doncs, clar, lògicament arriba un moment doncs, que han de ser deportats, fins que Déu es compadeix i a través del rei Sir, doncs, retornen, no? El retorn a donar. Però aquest moment és un moment clau en la història del poble d'Israel.
Sí, va ser una constant aquella aliança que comentàvem diumenge passat. Doncs, contínuament, ells feien doncs, un mal ús dels mitjans i de tot el que havien rebut i aleshores ofenien Déu, ofenien els conciutadans. I és, com deies, aquest llibre de les cròniques, una lectura teològica de la història i una lectura providencialista. Aleshores, doncs, les abominacions del poble, dels sacerdots, dels dirigents, dels reis, tots, i Déu permet doncs, que caiguin en mans de Nabucodonosor i de Babilònia, que és el que ara seria Iraq, que eren les potències d'aleshores. Iran, el que ara és Iran, Pèrsia, Babilònia, Iraq i Egipte. I aleshores doncs, van captius a Babilònia fins que Déu es compadeix i aleshores Sir, rei de Pèrsia, que és la potència emergent, doncs permet que tornin i a recomposar una altra vegada les relacions amb Déu i entre ells i a una altra vegada doncs, a beneir i purificar el temple. És una constant de la història d'Israel i una mica de la història de la humanitat, també. Que,
vull dir, hem
de prendre la lliçó. Sí.
Bé, doncs, els sembla bé que passem ja a escoltar la segona lectura? Doncs vinga, fem-ho. És de la carta de Sant Pau als cristians d'Efes i del capítol segon.
Germans, Déu, que és ric en l'amor, ens ha estimat tant que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem mort per les nostres culpes. És per gràcia que Déu us ha salvat. I juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i ens ha entronitzat en les regions celestials, perquè davant dels segles que vindran quedi ben clara la riquesa de la seva gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres en Jesucrist. A vosaltres, que heu cregut, us ha salvat per gràcia. No ve de vosaltres, és un do de Déu. No és fruit d'unes obres, perquè ningú no pugui gloriar-se'n. Som obra seva. Ell ens ha creat en Jesucrist per dedicar-nos a unes bones obres que ell havia preparat perquè visquem practicant-les.
La vida del cristià és vista tota sencera com a obra de l'amor gratuït de Déu pel cristià, per cadascú de nosaltres. Déu ens ha creat, ens ha donat la vida, ens ha salvat. I tot això per la mediació de Crist, com sabem. En ell, Déu ha fet passar la humanitat de mort a vida. Com ho vivim, això, els cristians, en la nostra vida quotidiana, en la relació amb els altres, en el treball, en l'ambient social en què estem? Com, perquè, clar, aquestes paraules són escrites fa molts anys, però és paraula de Déu, per tant, és vigent sempre, no? Sí? I tant. Doncs, senyora Gispert, vol començar vostè?
Doncs aquí ressalta claríssimament el poder misericordiós de Déu, no? La primera lectura veiem que Déu s'havia enutjat, però els treu de tot aquells 70 anys...
Deportats.
Sí, de deportació. Doncs Déu és la misericòrdia de Déu és infinita i en aquí queda molt clar, no? M'agradaria també ressaltar el do gratuït de la fe. La salvació és un do de Déu i és totalment gratuït, no? Malgrat la contínua situació de pecat en què estem des de l'origen, però en la nostra vida diària, i Déu no se'n cansa, no? I realment contemplar això és meravellós. Penso que el que hauríem de fer és potser destinar una mica del nostre temps cada dia, no?, en oració, simplement per meditar aquesta qüestió. Penso que no ens l'acabaríem mai. No sé què en penseu vosaltres.
Home, jo em sembla que continua aquella qüestió que Nietzsche plantejava als cristians, no?, vosaltres, cristians, parleu-me d'una altra història, perquè amb la cara que feu, és a dir, això de que Crist ha ressuscitat, perquè aquí diu, la lectura diu això, no?, juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i ens ha entronitzat en les regions celestials. És a dir, som gent entronitzada, vol dir que som reis, sacerdots i profetes, tots els batejats, i des d'aquí... per tant, realment això continua interpel·lant-nos avui. És a dir, la nostra vivència de fer de cada dia, en quina mesura... doncs no, nosaltres realment mostrem, no?, que el nostre projecte humà, cristià, no?, és, diríem, en el nostre projecte la felicitat forma part o no? És a dir, la felicitat que tothom busca, eh? És a dir, tothom busca això. Per tant, d'alguna manera, ens falta potser aquesta convicció, aquesta fe de viure així, no?, de creure'ns.
Sí, una fe que ha de ser ampla i profunda. A mi, de la carta als Efesis, al començament, l'himne, que és preciós i que el recitem a la litúrgia de les hores, sí. Doncs, Déu ens ha elegit perquè siguem sants, irreprotxables davant d'ell per l'amor. Així es comença. I aleshores, aquest text completaria aquesta primera proposta, o horitzó, perquè quan dius que siguem sants no vol dir que siguem carrinclons ni que siguem rancis, no? Mm-hmm. La santedat és el desenvolupament ple de la nostra personalitat de fills de Déu, és a dir, des del baptisme esdevenim fills de Déu, doncs el desenvolupament ple d'aquesta realitat de fills de Déu, fills de Déu Pare, membres de Crist, temples de l'Esperit Sant, això és la santedat, això és la perfecció, que és un dinamisme que ja ha de créixer fins al final. Aleshores, aquesta crida a la santedat, a la perfecció, que és la perspectiva de la vida cristiana i la perspectiva de l'evangelització, és a dir, la nova evangelització i la vida cristiana i el sacrifici de Jesucrist en la creu no és perquè siguem tots una colla de mediocres, sinó justament perquè arribem a la perfecció, aquesta, ara. Aleshores, aquí complementa amb el principi teològic fonamental de Sant Pau, que és la primacia de la gràcia. La primacia de la gràcia és per la fe i és per la gràcia de Déu que nosaltres podem assolir aquesta perfecció i aquest dinamisme, tot i que hem de posar la nostra col·laboració. Clar, la fe sense obres tampoc valdria. Aquí la teologia catòlica sempre no és out, sinó et, no? La fe i les obres, la llibertat i la gràcia. Però això és molt esperançador per nosaltres. Una quaresma nova, un any nou, i sempre estem igual, doncs hem d'estrenar la quaresma i cada dia i cadascú la seva vocació des d'aquesta perspectiva i confiant plenament en el Senyor. Així ho vivia Sant Pau, que justament doncs era un home apassionat. I ho dic perquè és que aquest any el lema del seminari és passió per l'Evangeli. Sí. I aleshores hem preparat des de la comissió un cartell també, que és una fotografia de la Jornada Mundial de la Joventut en acabar la missa de Cluenda, quan els joves espanyols traspassaven la creu als brasilenys. I és una foto real, no és un muntatge, és una foto real. I aquesta creu expressa l'Evangeli i aquests joves amb els braços alçats expressen la passió que hem de tenir tots, cadascú segons la seva vocació, tot i que el dia del seminari doncs exhortem a tothom a pregar i a col·laborar doncs per les vocacions sacerdotals.
I per què aquest lema?
Doncs aquest lema, i això és una primícia, perquè això, quan estàvem buscant, cada any això ho fem a la comissió, buscar un lema, buscar un pòster, que és un procés una mica farragós, perquè al final ens fan uns models els creatius, l'hem de triar, ho comentem als bisbes, també hi ha un consell assessor de rectors, jo també ho passo pels laics, perquè en aquest món de la comunicació els laics en tenen més que nosaltres, que no és la nostra especialitat. I aleshores, això ve per la jornada i també, perquè és imminent la declaració de doctor de Sant Joan d'Àvila. Això és un... A la missa de l'Almudena, a la Jornada Mundial de la Joventut, va haver-hi una missa del Papa amb els seminaristes. I allà, al final de la missa, va anunciar la declaració de doctor de l'Església de Sant Joan d'Àvila, però no ha arribat encara. Aleshores, quan preparem el lema i el cartell i tot plegat, com que això és imminent, doncs ens semblava que això dels joves, la JMJ i Sant Joan d'Àvila, que era un apassionat també per l'Evangeli, doncs quadrava molt bé el pòster i el lema, una mica perquè això... I de fet estem preparant un vídeo, que això sí que és primícia també, un vídeo a la Conferència Episcopal Espanyola, que serà 2 o 3 minuts, però molt bonic, en el sentit de... Hi ha una veu que diu: no et prometo èxits, et prometo un treball apassionant, no et prometo tal, et prometo, i al final és Jesús qui va prometent això. És molt maco, i aquest any és una aposta important a la conferència per a aquesta campanya. Però el tema de les vocacions, la base fonamental és la pregària, perquè és un do de Déu també, sí. I és Déu qui té la iniciativa, i és Déu qui crida. Jo sempre dic que el tema de les vocacions no és un problema de que faltin vocació, és un problema de sordera, perquè Déu continua cridant, però els joves no ho senten perquè hi ha massa soroll extern i intern. Hem de pregar perquè facin silenci i puguin escoltar la veu del Senyor.
Doncs ja ho ha dit, eh? Molt bé, doncs ara hauríem de passar ja a escoltar l'Evangeli, que aquest diumenge, quart de Quaresma, també és de Sant Joan i del capítol 3.
En aquell temps, digué Jesús a Nicodem:
com Moisès en el desert enlairà la serp, també el fill de l'home ha de ser enlairat, perquè tots els que creuen en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envià el seu fill al món no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els que creuen en ell no seran condemnats. Els que no creuen ja han estat condemnats per no haver cregut en el nom del Fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè quan la llum ha vingut al món s'han estimat més la foscor que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els que viuen d'acord amb la veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu.
Versets del 3 capítol de l'Evangeli de Sant Joan, centrat en la trobada de Jesús amb Nicodem. I contemplem en aquests versets com el fill, Jesús, és enviat pel Pare per a discernir l'actitud creient dels homes, diguem-ho així, entre altres coses que es poden dir d'aquesta lectura.
És clar, perquè per comprendre fa falta fer. I sobretot el que voldria assenyalar és que ningú s'allibera del pecat per les seves pròpies forces, per si mateix. I avui hi ha poc sentiment de pecat, i això fa que, bueno, no tinguis necessitat de buscar Déu, no? Queda una mica enfosquit. A mi això em preocupa bastant, perquè és una manera d'entendre el món que dificulta la relació amb Nostre Senyor. I quan parlem de vida eterna avui, costa tant, no? Costa tant parlar de vida eterna, costa parlar de pecat. Són conceptes que han quedat recluïts en el Nou Testament, en la Bíblia, fins i tot allò com si no està massa de moda, no? Evidentment que parlo dintre d'un entorn que no és del tot creient, en l'ambient creient, doncs això no passa, però estem voltats doncs d'aquesta manera de veure, no? Que no s'accepta que hi hagi pecat, no? Diguéssim, com que no hi ha massa la intenció de fer res malament. I ens quedem amb aquest nivell de que jo no faig res malament i, per tant, no tal... Però, en canvi, quan aquí, en l'Evangeli d'avui, no? quan ens planteja el tema de l'enlairament de la serp per part de Moisès i tot això, doncs a mi me fa pensar en aquest esclavatge que és la debilitat, la soledat, no? Com fer front amb això? Doncs fer front és mirar cap a Déu. És ell qui ens pot salvar.
A vegades, jo penso que també a vegades el problema és la inconsciència. És a dir, quan hi ha aquesta manca de consciència del que està bé o el que està malament, o la manca de formació de la consciència. Podríem dir els elements, la societat, a vegades amb això, o la família, no? Tenia tota una sèrie d'influències en altres temps que ajudava la formació de la consciència. En aquest sentit, ara intervenen molts factors. Forma la consciència de la gent, doncs, molt els mitjans de comunicació i molt... És a dir, d'alguna manera, per tant, cal entrar en els llenguatges per expressar les mateixes realitats, però potser en formes que puguin ser enteses, no? Potser parlar de pecat així directament, això no entrarà en el registre de la gent, però no sé, jo tampoc no sé ben bé, no?, de quina manera... Però
com ho diria vostè?
Sí, bé, no tinc la fórmula màgica.
Però com sí. Intentaria definir-lo, com intentaria orientar les persones que ens escolten ara?
El pecat seria allò que, diríem, que la persona la denigra, no? La porta, o sigui, no li dona la talla que Déu ha pensat per ella, és a dir, tant per la persona com per l'altra. Per tant, d'alguna manera, no sé expressar-ho amb un llenguatge, depèn de l'interlocutor, també, no sé.
Sí, jo, clar, s'ha de reformular una mica i comunicar, perquè potser abans el pecat estava com molt pautat i molt concretat.
Sí, la llista.
Moltes llistes, i dius, en el fons, jo diria, si el baptisme produeix una nova creació, una criatura nova, és des del baptisme que comença aquest dinamisme que parlàvem, un dinamisme que ens porta a la perfecció, al desenvolupament ple de la nostra realitat de fills de Déu. Doncs el pecat, què serien? Els obstacles a aquest creixement. Uh-huh. Els obstacles. És a dir, si jo tinc un dinamisme que em porta a viure cada vegada més com a fill de Déu i a viure aquesta perfecció i a deixar-me portar una mica de la mà, doncs els obstacles que hi ha en el camí que fan que jo em deixi anar i m'aparti de Déu i dels altres, seria el pecat. Ara això concretat, doncs, en els 10 manaments, i després, doncs agafem la primera carta de Sant Pau als Coríntios, capítol 13, de l'1 al 13, el que és l'himne de l'amor, de la caritat, no? Perquè, si no, sembla que només matar i robar i les coses dius. Cada Eucaristia la comencem demanant perdó al Senyor pels nostres pecats. I això, jo dic a la gent, no és un gènere literari, és real, això, és real. El que passa és que potser els que estem aquí no matem ni robem, però si no estimem prou, si cometem pecats d'omissió perquè no ajudem prou al necessitat, si no corresponem suficientment a l'amor de Déu, doncs això és el pecat, la falta de correspondència a l'amor de Déu i la falta d'entrega als altres. Passa que aquesta societat nostra, tan relativista, desdibuixa molt les fronteres, no? I al final, com que el relativisme ens porta a pensar que no hi ha bé ni mal, sinó que depèn de les circumstàncies, depèn de tantes coses, al final potser veurem les bondats del pecat i dius, no, això no va així. Per això sempre va bé dir tornar a l'Evangeli i tornar a la paraula de Déu, que és el que ens recentra i ens orienta i ens ensenya una altra vegada, i de vegades tornar al catecisme de la Santa Mare Església i dir, bueno, doncs vinga, repassem i centrem les coses amb una obertura sempre, perquè jo recordo, vaig estar 8 anys a l'Autònoma, també de responsable del SAFOR, del Servei de Pastoral, del 92 al 2000. I clar, jo anava allà molts matins i veia baixar dels ferrocarrils de la Generalitat riuades d'estudiants i pensava, senyor, i com parlar de Déu a aquestes persones i com explicar que tu els estimes i que has donat la vida per ells i tal? Perquè avui en dia, això que parlaves tu, que pots trobar-te una persona que li diguis, obre, germà, obre el teu cor a Déu, que Crist t'estima, que ve a salvar-te, i que et digui, aneu a salvar un altre que a mi ja em va bé, com estic. No? I aleshores això ens desconcerta. I dius, bueno, però hi ha uns punts d'encontre amb aquestes persones que ja els heu enumerat abans. La recerca de la felicitat, la recerca de sentit, la recerca de plenitud, la recerca d'una vida en comú. És a dir, hi ha uns punts de trobada perquè, com deia Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Creu, la persona que cerca la veritat, en el fons està cercant a Déu i té a Déu molt a prop. O Sant Agustí, que cercava la felicitat i que doncs, no la trobava i al final la troba en Jesucrist. No? Vull dir que això també són raons per l'esperança.
I aquest és un missatge molt actual, entenc jo, el de Sant Agustí. El de estem fets per ser feliços i la felicitat la trobem amb ell, aixecant la mirada.
Molt bé, doncs aquestes paraules tan esperançadores que ens ha dit la senyora Gispert i juntament amb el comentari que acaba de fer el senyor Bisbe, també mossèn Pere Fibla, doncs donem per acabat aquest programa en què hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia del diumenge quart de Quaresma. Recordem que també celebrem el dia del seminari que té per lema enguany passió per l'Evangeli. Moltíssimes gràcies, senyor Bisbe Saiz. Gràcies. Gràcies també, Montse Gispert, i gràcies, mossèn Pere Fibla. I a vostès, amics i amigues, recordin que ens plau molt de rebre els seus missatges de correu electrònic i poden continuar fent-ho, si ho desitgen, a l'adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. I els esperem també en el Facebook. Gràcies, adeu-siau.
Ràdio Estel.